Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Última setmana de temporada de la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Últim dilluns pels nostres companys de tertulians del dilluns, que ja els tenim aquí preparadíssims. Ja me miren, quan he dit últim ja han aixecat el cap. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Bon dia.
He dit últim dia i us heu espantat. Sí, avui s'acaba el curs, avui repartim les notes de la tertúlia.
Bueno, está bien, está bien.
Esteu preparats?
No os despedís para no pagarnos la paga doble, ¿eh?
És que res que passa tan ràpid, no? Que dius, ja està, sí, ja s'ha acabat,
sí,
no?
Sí, home, una temporada més al sac, no?
I
a més estem al juny, un any vista de les municipals. Ja comencen a moure coses informativament, sobretot a les ciutats més grans, no? Sé que Vilafant encara no s'està movent massa res, no? Ara aquí vaig a fer salseo.
Bueno, sí, n'hi ha que ja estan començant a sortir els candidats, els nous candidats que hi haurà, sí. He vist algunes publicacions i algunes...
Hauré de ficar-me a la red, a la xarxa.
Sí, sí. No, hi ha candidats nous, doncs, que ara es fan... Bueno, de fet, ara hi ha la primera presentació, de cara als partits, sí. Així ja la primera presentació. Bueno, mica en mica.
Sí, de fet, a Figueres potser sí que mediàticament doncs, hem vist més moviments, no? D'això, candidats nous i així, i ara a micro tancat parlàvem, no? que és el candidat d'Aliança Catalana, que diu que la batalla de l'islam polític, que això no sabia que existia, la primera batalla, doncs, no sabia que hi havia una guerra, serà a Figueres.
Ah, carai!
Perquè hi ha un candidat, bueno... No sé si és practicant o no, jo sé que és marroquí, però
pel nom, saps que és marroquí pel nom,
sí.
Perquè igual és nascut d'aquí
i potser ni és practicant
d'aquí tota la vida, no en tinc ni idea.
Sí.
Si és nascut aquí, marroquí no serà.
Per això t'ho dic,
serà d'origen
familiar, descendència marroquina,
per
no?
Això,
pel nom.
El nom sí que el té, vale, però d'aquí a No ho sé.
Nosaltres tenim un company aquí a la ràdio que de fet me'l vaig trobar fa un parell de caps de setmana, que venia aquí a la ràdio, que havia estat a la tertúlia també, en Saïd Esbai. Bueno, té de marroquí o... Bueno, els seus pares, el té el nom, però és que no...
Bueno, lo que demuestra esto es que el populismo crece,
sí.
Se va extendiendo y esas soluciones no funcionan en ningún sitio. Y veremos a ver cómo van los próximos meses y cómo termina configurándose los diferentes consistorios.
Veurem si...
Pero yo veo a Junts bastante preocupado y bastante nervioso.
Junts.
Sí.
A Figueres, eh?
No, en general.
Pel tema d'Aliança Catalana.
Clar, perquè li pot robar vots.
Sí.
Aquí al Salseo veurem a municipis, no? Per exemple, com aquí a Vilafant o en altres municipis més petits, si també fan llista, Aliança, si també surt un Vox, no?
Poden ser, és el que diguem sempre, les extremes hi són i seran i cada vegada
però
més.
No és fàcil tampoc fer... Bueno, ara us ho presento aquí, tots heu estat en comicis electorals, heu anat amb llistes i no és fàcil fer una llista, no?
No és fàcil.
Sempre és el que digueu, jo no hi he estat.
En pobles petits no és fàcil fer una llista amb possibilitats de guanyar, perquè
clar.
Es poden fer llistes i saps segur que el trauran 3 o 4 vots, però amb possibilitats de guanyar sí que és complicat fer una llista.
Sí, yo creo que es una de las elecciones más complicadas que hay, ¿eh? Porque al final tienes la barrera electoral del 5%, que eso castiga mucho. Creo que montar una lista, lo que tú comentabas ahora, es relativamente fácil, al final es encontrar un número de personas, pues. Pero que realmente una lista con pies y cabeza es difícil. Y cuanto más pequeño es el municipio, más importa la persona que encabeza esa lista. Mm. O sea, municipis sí, més grans ja, sí, ja, ja pesa més la marca, però
el cap de llista, no? Potser és sí. I importen molt més les persones, no? No és municipals que...
En municipis pequeños, en els grans no.
Figueres seria un municipi gran?
Sí. ¿Sí? O sea, lo que demuestran los estudios que se hacen sobre...
Perquè Figueres és un municipi gran, però a vegades, segons que és petit.
Sí, però yo sé que se habla mucho sobre la persona y estas cosas, pero lo que demuestran los estudios es, desde los años 80, si los vas analizando, así que han ido pasando, las elecciones municipales cada vez se parecen más a las elecciones nacionales o a las elecciones autonómicas. Entonces, en municipios pequeños, como Vilafán o municipios incluso hasta 20.000 personas y cosas así, sí que pesa mucho la persona que se presenta, pero en municipios más grandes no. Evidentemente, después tienes personas que tienen una marca personal muy potente, sea en municipios muy grandes y demás, pero esos son casos mucho más pequeños.
Yo recuerdo, creo que era las anteriores municipales, no las anteriores, que van a coincidir con las europeas, i veies això precisament, no? El resultat d'un partit en concret a les municipals i les europees, i no tenien res a veure, i era un municipi petit, per exemple, me'n recordo aquí a Vilafant, no? que precisament ho vam comentar. Doncs mira, aquest partit ha tret uns resultats molt baixos a les municipals però molt alts a les europees, per exemple.
Però l'Hector té tota la raó. Amb un municipi el que val és la persona, eh? I podria no estar bé que ho digui, perquè jo em vaig presentar tres vegades i les tres vegades vaig tenir majoria absoluta. Però també m'ho vaig currar molt. Era una persona que no tenia temps. Pel Mas Pau hi ha 400 cases. Jo cada elecció em vaig passejar per les 400 cases.
És el més dur, això?
Diguent qui era, donant el meu telèfon mòbil per qualsevol cosa, o sigui, obrint-me, no? I crec que en un poble petit és de la manera que s'ha de fer, eh? Vull dir...
És el més complicat, això, anar casa a casa?
Ara les majories absolutes...
Són difícils.
Sí.
És molt complicat. Cada vegada més, amb tants de partits que es presenten i tot plegat.
Que sí, d'acord.
O sigui, fa uns anys sí, eh?
Podem haver fet una mica el xulo.
No!
No,
però vull dir que me refereixo que abans sí, que
era possible.
Però ara cada vegada més...
D'acord, estic d'acord.
Clar, com si te tornessis a presentar, eh? Vull dir que jo no deixo, però vull dir que segurament...
Aviam, que ens doni l'exclusiva. Tornes a presentar.
No. Això que us diré que m'han tentat, eh? Sí? Però els he contestat que a la meva edat el que vull dir és pau, tranquil·litat i bons aliments. Sí.
Clar, és que és, bueno, en municipis, i sobretot en municipis petits, clar, això sí que és una batalla, no? O és la trinxera d'alguna manera, no? Perquè és un contacte molt directe, no?
Home, és el 300%. És així. I nosaltres, que i aquí a Vilafant, no? que som més habitants i hi ha més extensió i tot plegat, però tot i així no deixa de ser, doncs, un municipi petit, al final.
Sí.
No, potser com a Avinyonet, que sí, tens, que sí, inclús sí, igual sí. Te venen a tocar la porta, eh?
Sí, sí, sí.
Però,
sí, sí, sí.
Però aquí sí que...
Et venen a tocar la porta?
Bueno, és que,
a mi alguna vegada me l'han tocat,
eh? És el que diu, jo us puc assegurar, wow. Que jo un diumenge, estant a la platja, m'ha trucat un... El fet que he dit abans de donar el meu mòbil
clar,
a tothom,
m'ha
trucat un per dir-me que els gossos del veí havien entrat al seu jardí. Coses d'aquestes, un diumenge al dematí, eh? Vull dir que arriba un moment... que una mica la teva privacitat la tens que tenir i hores de descans també, perquè si no, a l'alcalde d'un municipi petit, això ho sap la Montse, estàs les 24 hores pendent i això no pot ser.
Com diuen els joves, 24-7.
Bueno, hi ha aquella anècdota, no?, que ens ha passat a tots i tot plegat, no? Estàs dinant en família, no? O estàs això amb una trobada o que tal, no? I et venen i et diuen, ostres, Montse, ja sé que no és el moment ara, no?
Ja sé que
ara
no que et veig!
Però... no. I clar, aviam... Com que som així, no? Tu escoltes igualment, no? T'ho apuntes, perquè si no, després sí que és veritat que te se'n va del cap. I després, doncs, si això és el cap de setmana, el dilluns, intentes doncs, traspassar doncs, aquella problemàtica que hi ha. Però sí que hi ha vegades que fa gràcia, no? Un mateix, dic, ostres, no? I a vegades els dic, depèn de com o el que sigui, els dic és que, dic, realment, dic, jo t'escolto, jo no tinc cap problema d'escoltar-te, que m'ho expliquis. Ostres, però dilluns...
Demana-m'ho,
recorda-m'ho, vale? Perquè és que si no me s'anirà del cap.
Clar. Però a Figueres és diferent, no, o no, Héctor?
Bueno, sí, és que jo penso lo mismo, eh? O sea, al final, los municipios pequeños ya no solamente es que te conozcan como alcalde, sino que a lo mejor te conocen ya de mucho tiempo de atrás.
Sí,
previamente, son municipios pequeños. Yo he vivido toda mi vida O sea, toda mi vida de infancia he vivido en un pueblo de 1.200 habitantes, ahí ya conoces todo el mundo. Mm. O sea, no es que conozcas al alcalde porque sea el alcalde, es que lo conoces previamente.
Sí, perquè és el teu veí,
o perquè és el de casa no sé dónde, o perquè és el no sé què, o és el
primo de no sé...
perquè
havia sigut el teu monitor del casal, jo què sé, el que sigui.
Y entonces está ese contacto muy directo y al que recurre, porque a lo mejor encima debes tener al teléfono de otras cosas, no es que haya tenido que conseguir el teléfono del alcalde por, sino porque lo conoces por amistad o porque lo tienes. En cambio, en municipios más grandes, pues bueno, la cantidad de personas que pueden llegar a conocer al alcalde a lo mejor es menos, y las posibilidades de encontrártelo por la calle también son, son menores.
Totalmente de acuerdo.
En un municipio pequeño sales de casa y a lo mejor hay alguien que ya te está esperando mirando desde el bar para cuando salgas de casa venirte a preguntar algo.
Ya es premeditación, ¿eh?
No, pero son cosas que pasan.
No? Claro, que sí. Depèn dels horaris, si recull, jo no sé si recull la mainada o tens allò, lògicament, però bueno, també està bé que hi hagi aquest contacte i aquesta proximitat, o que te puguin comentar o dir, i si no, és igual, que sigui per missatge, WhatsApp o el que sigui, dius, val, d'acord, no? Dilluns en parlem.
Por eso te digo que a mí me da la sensación de muchas veces que la política municipal, sobre todo en municipios pequeños, es más exigente incluso que el municipio más grande, o que la política parlamentaria y demás.
Y tan.
Ahora yo estuve, por ejemplo, de diputado, y la sensación es que estás más desconectado de la gente que cuando estás en política municipal.
Y tan.
O sea, porque la política municipal, quieras o no, te cruzas con la gente por la calle, te conoce, te pregunta, y te picas más la cresta, ¿eh? O sea,
sí.
Porque si alguien les ha hecho algo mal en su barrio, que le has quitado papeleras, o alguna calle que no, que le has cambiado algo y no les gusta, enseguida te lo dicen. En cambio, yo me acuerdo de otras cosas en el Parlamento, que dices, a lo mejor son de cosas de Tarragona, y dices, ¿cuánto voy a Tarragona yo?
Pues
a lo mejor vas una vez cada seis
meses. Y cuando vas, potser no saben que tú eres un diputado de tal partido.
No te conocen.
Jo sempre he dit, i aquí a la ràdio s'ha dit moltes vegades, quan parlem de política i parlem de polítics i parlem de corrupció, jo sempre faig la
distinció,
la distinció de lo que és un alcalde d'un petit poble em refereixo a Vilafant, Avinyonet, pobles de 2.500,
Cistella, Borrassà...
No té res a veure amb un president de la Generalitat ni amb un president d'Espanya, no té res a veure. Ni el cap de l'oposició, molt menys.
Clar, llavors aquí a la tertúlia sempre anem parlant, no? Estàvem parlant d'això de les llistes, no? De que ja es van veient moviments, no? Que si hi haurà aquesta llista tal poble, que si no, qui es presenta cap aquí, cap allà. Però moltes vegades aquí a la tertúlia, aquí a la taula, s'ha dit, no? Que potser a les municipals hi hauria d'haver-hi llistes obertes. Perquè també estàveu dient que les persones, doncs, és l'important, no? Més que els partits... ¿Qué creíais vosotros en las
listas? Yo creo que tendría que haber listas abiertas en todos los sitios.
En todas las elecciones.
En todas las elecciones, porque ahora estamos viviendo precisamente algo que es mucho más próximo a una partitocracia, en el sentido de que el partido o la persona que encabeza esa lista elige el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Tú votas esa lista y lo que te viene.
Claro.
Y te puede gustar el segundo, te puede gustar el primero, a lo mejor no el segundo y el tercero, pero es lo que hay.
Sí, es lo que hay.
Cambio de la otra forma. Y también pienso que una lista abierta obliga a esos políticos a estar mucho más en contacto con la ciudadanía. En el sentido de, imagínate que yo puedo votar al primero del Partido Socialista, al segundo de Vox, al tercero del PP, al cuarto del otro partido. ¿Por qué? Porque son personas que conozco, a lo mejor digo, oye, son personas que a mí me dan confianza.
Trabajarán bien, ¿no? Independientemente de las siglas.
Que están bien formadas, que no sé qué. En cambio, de la otra forma, ¿no? De la otra forma votas una lista y todo lo que viene. O sea, a mí me gustaría que se pareciese más a las votaciones todas del Senado, que al final puedes elegir...
Les creuetes,
També hi ha el debat que això...
Llavors és més difícil de recomptar, això també és veritat.
Jo dic que també hi ha el debat, moltes vegades, del que diu, escolta, però si aquest ha tingut... No ha arribat a la majoria absoluta, li falta por, però en canvi se li han unit quatre partits i resulta que és el que té més vots i no surt alcalde.
Això ha passat en molts municipis.
Fins a un cert punt, jo penso que sí, és totalment legítim.
El sistema ho permet.
El sistema ho permet, però sí, jo continuo pensant que si un ha tingut una majoria aclaparada de vots, aquell senyor tindria que ser alcalde. És la meva opinió, Vull dir...
Bueno, després hi ha aquests pactes.
Sí.
Hi ha els pactes aquests que...
Però a mi els pactes m'assemblen bé.
No, però, sí, però els que es agafen i diuen, com que sumem, té la majoria, fora. Doncs... Jo el que sí que estic veient és que abans de ser legislatures de 4 anys haurien de ser de 6.
De 6?
De 6, perquè 4 no tens temps.
No, totalment d'acord.
No tens temps, i a més de cara a l'Ajuntament, o sigui, a nivell de treball i tot plegat, A vegades que ho hem parlat amb el personal de la casa i te diuen, clar, nosaltres ja veiem, no?, que si entra algú que és nou, que no hi ha estat mai o el que sigui, veus que necessita mínimament un any per adaptar-se,
per posar-se al dia, sí, senyora, sí. No?
Després, quan es comencen a posar, com aquell que diu, ja és el tercer any, no?
Sí,
posar. Que veus que han engegat, que hi ha treball, hi ha de tot. I després diu, l'últim any, ja està tothom pensant en, no, en les pròximes o tal. Sí, sí. Diu, nosaltres realment, com a treballadors, ja et dic, 2 anys, sí, sí que hi ha una tranquil·litat, però l'anterior i la posterior, impossible.
I després hi ha una altra cosa, Montse, que l'administració és lentíssima. Mm. Jo tinc l'experiència d'haver estat molts anys de la meva vida, més de la meitat, fent d'empresari. I escolta, volies fer una cosa...
I ho feies de seguida.
Si no tenies calés, anaves a buscar un crèdit i en 4 dies tiraves aquella cosa endavant. Al cap d'un municipi, per tirar algun endavant, bueno, els camins i els entrebancs que et van sortint, és horrorós. La gent no se'n fa càrrec d'això.
Totalment, sí. Totalment. Una tonteria, perquè és així, vull dir, tu tens un vehicle que dius, vale, doncs el vull canviar. Un vehicle de la brigada
o el cotxe de la policia.
Llavors tu dius, ostres, tu, aquest s'ha de canviar ja perquè gastem més en reparacions, que ja li toca, pim-pam. Ui, tu què faries? Te'n vas amb un concessionari, tries aquell i ja està. O demanes a dos o tres llocs, no? A veure quin, una mica les característiques i tot plegat. Doncs no. Com que hi ha aquests contractes menors, que passa, has de fer una licitació, vol dir? Fer tot un ple on t'expliqui quin tipus de característiques vols, que tal, que es presentin les empreses, el que guanya, que després l'altre no hi posi, doncs...
De lo recurra.
Buah, dius, ostres,
que jo... Aquí han passat mig any,
potser. Sí, tranquil·lament.
Ostres, és que m'has espatllat, vull dir, que per nassos l'haig de comprar, no? Una cosa tan simple com aquesta, no? I ja no t'explico de coses més grans, no?
Lo que dice Montse es totalmente cierto, y también, por ejemplo, piensa que las elecciones siempre son en mayo. Eso significa que cuando, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, el presupuesto no lo has hecho tú.
Sí, claro.
Te lo ha hecho un gobierno que es totalmente distinto, con el que puedes coincidir en ciertas cosas o con el que puedes tener muchas cosas de diferencias. La cuestión es que entonces entras en un año, ese año vas a tener que comerte el presupuesto de otro, tú ya estás pensando en hacer el presupuesto, pero para el siguiente, y después llega el último año también, que son el año de las elecciones y estas cosas, que es donde tienes que tener mucho cuidado según qué cosas se haces, porque al final vienen las elecciones, que estos también son los cálculos políticos
que
existen. Entonces dices, entre que cuesta mucho, un año que ya pierdes o posiblemente para reestructurar, el último año donde tienes que estar finalizando cosas y demás, y también tienes que dejar preparado lo siguiente para las elecciones, o sea que al final...
Sí, aquest últim any és complicat.
No, i a més que tu has de preparar les coses, igualment, no? Perquè no saps si seràs reelegit, si et presentes o no, i si entraràs tu o no, i tu ho prepares de la teva manera, o potser entres tu però tens un soci de govern que demana canvis en allò que havies deixat preparat a l'anterior mandat. Clar, no és tan fàcil quan aquest últim any que queda ara d'ara endavant, no?
Nosaltres, ja ho sabeu, que tenim un pacte i tot pla, però la veritat és que hem treballat pel poble i aquí sí que vaig una mica enrere, quan dèiem les persones, que poguéssim, que fossin lliures. I al final tots hem mirat, doncs, això, pel municipi, pel bé del municipi, més enllà del que cadascú pot pensar o no, i penso que és la manera de treballar. Però també, per altra banda, quan tu tries un grup, les persones que hi ha tenen una afinitat amb tu, i ja no parlo de cicles, sinó de maneres de treballar i de tot plegat, no? Llavors, sí que potser, si no coneixes a l'altra persona, per molt que... jo puc conèixer algú de qualsevol altre partit, no? Si jo els coneixo, cap problema, perquè podré treballar amb ells o ja sé de quin peu calça, no? Allò que diu, ja sé de quin peu calça.
Ja saps com tractar-los,
no? Perfecte, però clar, si no els conec, llavors també, a nivell de treball...
També hi ha una adaptació.
Has de saber separar, no? Depèn de quines coses, quan prens decisions importants. I no tothom, que no és el nostre cas, ho dic, però en general no tothom va a mirar el bé del municipi, sinó van a mirar el seu bé particular. Llavors aquí penso que ha de ser una mica difícil.
Clar, és que a més la Montse abans ho apuntava, les majories absolutes pràcticament estan tocades d'amor, no? Cada cop hi ha més.
Per a mi, por suerte.
Sí?
Sí.
Tu creus que és millor que hi hagi...
Jo prefiro pactos. Sempre.
El que passa que... Què passa quan el plenari està molt fragmentat? És a dir, aquí a Vilafant quants partits tenim ara mateix? Espera, deixa'm comptar.
Compte. A veure.
3, 4, 5. En tenim 5. Déu-n'hi-do, no? També, vull dir, imagina't que n'hi hagués 6, 7 per un municipi petit, que són sous 13, no?
No és mucha fragmentació, nos lo parece a nosotros porque, venimos, porque en España lo que ha habido siempre es bipartidismo. Que ahora estamos exactamente igual por más partidos que haya, ¿eh? O sea, ahora por un sitio ha entrado Vox y por otro está Podemos, pero seguimos viviendo...
bipartidismo asimétrico.
Bueno, hemos pasado de un bipartidismo a un bipartidismo de bloques. Entonces, cualquier cosa que evidentemente salga del bipartidismo nos parece que hay muchos partidos, pero realmente no hay tantos. O sea, los municipales a lo mejor sí que por ejemplo, en Figueras a lo mejor entran 6 partidos, 7, pero esos son 6 o 7 partidos.
Que tampoco son tantos. 21 regidores, ¿no?
Sí, pero ahora subían.
Pujaven, sí, per població.
Sí, havien passat de 50.000, si es mantiene l'augment de 50.000, me parece que no sé si passen a 23 o a 25.
Però sempre 23, passa el mateix, en una ciutat que hi ha molts partits, segurament els tres últims partits es presenten sabien amb tota sinceritat que no trauran ni el 10% claro. Dels vots.
Mm. Sí, yo, por ejemplo, me parece que un año que nos presentamos... no sé si havia 12 o 14 partits.
Sí, sí.
I luego terminar luego de plenari, terminan estando 7.
Els debats electorals són molt divertits quan claro. Tens tants partits.
Claro, perquè puede presentar mucha gente, lo que pasa que luego actúa el corte electoral del 5%, que eso penaliza mucho, y evidentemente no termina habiendo tantos, pero 6 o 7 partidos a mí no me parece una fragmentación tan grande. Sí que es evidente que, claro, acostumbrados a lo mejor a que vengamos d'un bipartidisme, pues entonces 6 o 7 o 8 partidos puede parecer una barbaridad. Pero...
I el que deia la Montse, ens continuem el tema, que de 6 anys hauria de ser com a mínim, és que és molt important una continuïtat amb un ajuntament. Per què? Perquè hi ha aquella típica persona que surt d'alcalde i que no pot veure l'alcalde anterior i que només per l'expressió, per tocar els collons, pues, algo que havia projectat l'anterior ajuntament, pues, això jo no vull fer, això.
Això hauria d'estar prohibit.
I això resulta que l'ajuntament, amb calés del poble, s'ha gastat uns calés, ha fet uns planos, ha volgut tirar algun davant, i perquè aquell senyor pues, no li surt del morros, pues, allò se'n va al raire i són uns calés perduts.
Però, això, clar, per això crec que això s'hauria de poder justificar, no? Vull dir que si un equip de govern projecta, molt bé, un pavelló, i és una cosa que necessita el municipi, sí, perquè l'altre govern tria un altre color.
Sí, però un exemple molt, molt, molt fàcil. Jo ara diguem, bueno, doncs aquest carrer s'ha de fer una millora i tal. Tu abans t'has de posar en contacte, no? Doncs amb alguna empresa perquè et faci doncs, tot aquest projecte, no? Primer un avantprojecte, després el projecte, per poder-lo tirar endavant. El que diem, no és ràpid, cada vegada tothom té més feina, llavors tu per trobar doncs, això, no? Algun despatx que te pugui fer, algun arquitecte que pugui treballar, depèn de quins, que ja és una magnitud més grossa. Vale. Arribem ara, imagina't que ara nosaltres ens arriba un. Clar, no el pots pas executar, perquè primer de tot l'has d'estudiar, a veure què... Canviem de hi ha les eleccions, canvies. I diuen, ai, a mi aquest projecte no m'agrada, vale? Perquè ja has posat 10 arbres, jo en volia 25. Una tonteria, però
sí,
és que és
sí,
així.
Sí, sí, sí.
I queda aquell projecte que t'ha costat a més uns diners,
sí, sí,
allà al cim, només per això. I tu estàs dient, ostres, però si has treballat, has intentat fer doncs, aquest carrer el millor possible, per què? Perquè s'ha de renovar tota la xarxa, s'ha de fer tot, no? Creus que hem de llançar això que igual t'ha costat 20 o 25.000 euros o 30.000?
Per fer un altre projecte que t'ho costarà 30.000 més.
O inclús 30.000 euros, sí. No? Que són caríssims, eh? Total, per què? Perquè hem canviat. Ostres, no?
Sí, hay muchas dinámicas muy extrañas dentro de la política y el municipal se ve mucho. Y yo totalmente lo que contéis ahora coincido plenamente. Mira, yo os voy a poner un ejemplo que hablabais, un pabellón. El pabellón de Figueras, el famoso segundo pabellón.
Segundo o tercer, depèn de com es mira.
El tercer pabellón que jamás ha existido. Eso se aprobó en su momento, no sé si tenía un coste, no, hablo de memoria, estoy hablando hace muchos años, no me acuerdo si eran 6 millones de euros o algo así. Hubo cambio de gobierno que no estaban de acuerdo con ese pabellón y después argumentaban que los costes habían subido.
Claro.
A mí me da igual si los costes han subido, si no han subido o no, pero la inversión que se hizo en ese proyecto fueron 250.000 euros.
Que se tiraron.
Claro. 250.000 euros, ¿por qué? Porque se hizo el proyecto, claro, se sacó a concurso y ahí había unos equipos arquitectónicos que tenían que redactar los proyectos y demás. Y quien ganaba eso se le pagaba un cierto dinero. Después se hicieron ciertas preparaciones del terreno, pues en total yo calculo que entre 250 y 300.000. 250 seguro.
Yo es que recordo la roda de prensa de presentación de aquest projecte.
Exacto. Simplemente el hecho de decir que el pabellón no se hace, que se tendrá que volver a pensar y no sé qué, no sé cuántos, tiras esos 250.000, vale, perfecto, pero lo vas a volver a sacar a concurso el día de mañana.
Claro.
O sea, dentro de un año, dentro de dos años o dentro de cinco años. Significa otros 300.000 euros para hacer el projecte i volver a empezar.
Jo d'això que està explicant l'Héctor no faig una pregunta. Vull dir, si el senyor que tira enrere aquest projecte haguessin sigut seus els calés aquells, es tirin enrere el
projecte? No, jamás. Pero, por ejemplo, en Figueras nos pasa con la Casa de Nou Vilas, que se compró con el Ayuntamiento
el Consell Comarcal.
Y el Consell Comarcal costó 4 millones y pico de euros. Ahora se está vendiendo por... Bueno, vendiendo. Pues está a la venta. Un millón de euros, me parece que era aproximadamente. Dices, ¿alguien puede entender que haya una pérdida patrimonial de los figuerenses por 3 millones de euros? A mí me cuesta muchísimo. Yo fui muy crítico en su momento, pero es que dices, a mí me parece una locura haberlo comprado en su momento y me parece una locura ahora. Y yo entiendo que si el gasto de realizarlo, o sea, de mantenerlo, que si hay nadie lo quiere comprar y entonces te lo quiere sacar de encima y evidentemente para venderlo tienes que bajar el precio, y dices, pero... que se compró
però, bueno,
el
projecte no era, quan es va comprar, no era una mala idea, no? Perquè em sembla que era l'Ajuntament de Roses, el de Figueres i el Consell Comarcal per posar-hi els serveis socials a nivell...
No, jo me'n recordo. L'edifici no compli les característiques per a posar-hi...
Vale, això ja és una altra història, però...
Claro. S'ha d'adaptar, claro. S'ha d'habilitar, que encara val uns tants més.
Després s'hi havia de posar el Museu del Circ, no? En principi.
Una inversión de 10 millones de euros, me parece, aproximadamente, entre diferentes administraciones, más el promotor y demás, que podría ser una buena idea, pero la cuestión es si hay voluntad política, si se consigue ese dinero, si realmente eso va a funcionar, bueno...
Però clar, la qüestió és que hi ha aquella casa allà, tancada des de feia no sé quants anys,
i que té uns costos, no? Claro. No és gratis tenir una casa tancada.
A mi, la verdad es que de mi etapa política, una de las cosas que más me llama la atención es esto. Es la facilidad con la que se hacen proyectos, con la que se hace no sé qué, y es dinero que se tira y dices tú. Después te dicen que falta dinero, que no hay suficiente dinero. Pero dices, joder, 250.000 euros aquí... otros tantos que se les dio para abrir el cine
Las Vegas
que
duró 4 días
pero es que precisamente nosotros lo dijimos, esto no tiene por qué, porque nosotros habíamos hablado con empresarios del cine y te decían los costes de abrir eso son prácticamente imposibles recuperarlos por cualquier tipo de inversión privada, es prácticamente imposible, ni con subvenciones al cine en catalán, dices, no se va a recuperar, dices, es imposible mantener eso. O sea, hay otro tipo de intereses.
Però deien que si havia de posar restauració a la part de dalt i que
jo te digo, que antes de votar y antes de posicionarme políticamente hice llamadas para porque claro, dices, yo no soy un experto en esto.
Però bueno, necessito... això és el que toca per part dels regidors quan hi ha un projecte, no?
Que expertos en esto, gente que realmente está metida en el negocio, me informe, me diga cuánto cuestan las sillas, qué inversión más o menos aproximada calculan ellos que se tiene que hacer, y todos me decían, todos con los que hablé me dijeron, esto no lo vemos viable económicamente. Todos.
Actualment els cines van a la baixa i si algun s'aguanta és en petites sales, però vull dir, a Las Vegas era una sala immensa, vull dir, llavors es veia que allò no podia
fer. I que a més a més ara el públic exigeix també aquest anar al cine i poder escollir la pel·lícula, no? Que hi hagi més d'una sala, perquè potser anem al cine tots quatre i la Montse vol veure una pel·li i l'Héctor en vol veure una altra.
Però hi ha dues coses. Primera, que avui dia les televisions cada vegada són més grans i més barates. Vull dir, compres una gran televisió i...
Mm. No, les plataformes...
No cal ni una televisió, un projector, jo en tinc una a casa.
Llavors, una pel·lícula que s'estrena al cine, al cap de 4 dies...
Està en plataformes.
Està en plataformes i la pots comprar per 4 euros. Sí, vull dir que...
Però també hi ha la... Sí. Jo veïna, vale? O jo persona. No, és que, clar, com que no tinc cap cinema a Figueres, aquests també volem un cinema, perquè on s'és vist que no hi hagi una sala on te puguis veure... Sí, sí. I seré la primera en què? En tenir un monitor o a tenir tots els canals les plataformes i no anar-hi mai, perquè,
exacte,
clar, no, és que 8 euros, pagar 8 euros per anar a veure una pel·lícula que és una hora i pico, és que ens queixem.
És que aquí diré una cosa.
Aquí diré
una cosa. els alcaldes, encara que sí, de pobles, en un moment determinat han de treure el seu criteri i dir prou, no senyor, perquè, escolta, tu... 4, 5, 10, 20 persones, m'esteu exigint això. Mm-hmm. Jo sé positivament
que no sortirà bé,
que no sortirà bé i que serà un lastre econòmic pel poble, doncs no em dono la gana i enfrontar-se. Hi ha gent que no es vol enfrontar. Va, tot diu que sí, i de vegades és un mal sistema.
Però per això, a mi em parece algo muy importante, me imagino que cuanto más grande la ciudad, pues más necesario es precisamente los planes estratégicos de ciudad y consensuados. O sea, eso significa
que governi qui governi, estem tots d'acord.
Tiene que haber un plan estratégico de decir, oye, esta ciudad tiene que significar, o este municipio tiene que ser esto, tenemos que ir enfocados hacia allí, y que eso sea consensuado por todos. ¿Por qué? Porque al final, dentro de un plan estratégico hay muchas áreas. Oye, tú eres más de izquierdas, pues a lo mejor desarrollarás unas áreas de ese plan porque las querrás priorizar. Eres más de derechas, pues priorizarás otras. Eres más de centro, pues priorizarás otras. Pero tiene que haber un plan consensuado, porque si no, al final nos encontramos esto. Es que uno empuja hacia un lado, cuando cambia de gobierno empiezan a empujar hacia el otro, y ahí se pierde muchísimo dinero y muchísimo tiempo por el medio, y en muchas ciudades dando bandazos.
Pero quan són inversions d'aquestes tan grosses, encara més, o sigui, això mateix de la casa Nou Viles. Claro. O sigui, en el seu moment hauria d'haver-hi, com aquell que diu, majoria absoluta de votació, perquè és que si no, ja veus, que els pròxims que vinguin diràs, això, jo vaig dir-ho que jo no ho volia, no, o que no m'interessa.
És complicat. Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Clau de Sol. Sortida a 7:45 des del nucli antic, 7:45 al Camp dels Enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar al de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75, al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19, i a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Blue Duck Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics, festa infantil, food trucks, la cursa a la nocturna i una gran nit de música amb la hawaiana a la piscina municipal. I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
Saps aquest lloc on sempre tornes?
On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment. ...26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 2:15 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 2:15 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 2:15 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. S'acaba el curs. Mira, avui sentia, no?, que aquesta és l'última setmana de curs, l'última setmana de tertúlia també. El professorat, doncs, acaba les manifestacions. Ahir va haver-hi una manifestació a Barcelona, pel que he sentit, i a veure què passarà el curs que ve, no? És que està tot bastant...
revolucionat.
Candent, no? Perquè diu que si no hi ha acord, doncs el curs que ve seria la tònica d'aquest final de curs, que déu-n'hi-do, eh?
Sí. Jo estic totalment d'acord, amb els mestres, els professors, tot el col·lectiu al final, i tant és, que siguis, doncs, un administratiu, com que siguis un mestre, com que siguis un TEI, el que sigui, però... i que s'han de fer i que s'ha de demanar. Però, bueno, és el que sempre us he comentat, no? Quan portes tant de temps que no s'ha fet absolutament res, arreglar-ho tot ara serà molt difícil. Però ja no perquè es vulgui o no es vulgui. O sigui, jo ara em posaria, o me poso amb la pell, en aquest cas, de la conselleria en si, no? Jo penso, vale, tenim els pressupostos aprovats, genial, vale, econòmicament podríem agafar una partida, però arreglar-ho absolutament tot... és supercomplicat, perquè no només hi ha educació, a part d'educació que tenim? Tenim sanitat, tenim habitatge, tenim seguretat, o sigui, tu vas mirant i dius que al final has de repartir una mica per tot, perquè està tot aturat.
És el que jo he dit sempre, que els polítics no tenen una màquina de fer bitllets, els bitllets surten dels impostos, i aquests impostos, vull dir, arriben fins on arriben. Vull dir que...
i si ens els pugen, ens queixem.
Si els polítics tuvessin una màquina de fer bitllets, no s'arruïnarien a tot, perquè harien tanto dinero que habría una inflación enorme.
Jo sóc la primera, de dir, ostres, quan te pugen, no, les taxes, sí, o te puja l'IBI, o te pugen els impostos generals, ostres. Però clar, també, quan hi ets a dintre, és quan veus, no, de dir, és que al final els diners d'on te surten? Surten d'aquests impostos, però això ens costa molt. Ens agrada anar al metge i que sigui gratuït i que ens facin les proves el dia abans, si pot ser, no? Per poder-hi anar i tot plegat. Que ens queixem, i amb raó, jo penso que ens queixem tots plegats. Jo he estat en una escola, ja ho sabeu tots, o en diverses escoles, i la vocació que hi ha de fer mil coses, i els fas per això, perquè creus que s'ho mereixen la mainada, creus que té una necessitat, fins que ara s'ha dit prou. I és aquí, doncs, aquestes vagues i aquestes reivindicacions demanant-ho.
Jo com a ciutadana penso, tu dius, no es pot arreglar tot de cop, val, però no hi ha manera de que es posin d'acord, és a dir, val, us queixeu del tema de la inclusió, doncs mira, decidirem que contractarem 500 professors de suport per la inclusió.
Però com que tens tantes necessitats, o sigui,
Però començar per alguna cosa.
Bueno, ja n'hi ha algunes que s'han posat d'acord, però com que n'hi ha tantes, mira... hi havia tota una part de professorat, val, que es demanava una sèrie de ràtios, baixades de ràtios, tot això, val, s'ha aconseguit, però és que no és només això. Igualment, tot i que s'hagi baixat les ràtios, cada vegada l'alumnat té més necessitats. Què vol dir? Doncs que ja has d'incrementar més personal. Personal específic, a més. Clar, cada vegada necessites més. I és aquí, per això no arriben a un acord.
Sí, sí.
llavors és impossible que s'acabi el... O sigui, que al setembre bueno, tindrem mobilitzacions.
No, jo penso que si fan una mirada una mica, amb una mica de futur, és a dir, aquest any hi hauria d'haver-hi... O sigui, jo vull, de l'1 al 100, vull, o estaria d'acord fins al 90, ¿vale? Però clar, jo el 90 no te'l puc donar. Llavors, és que te puc donar fins al 60 i després tot el que arribes fins al 100% o al 90... a visió de 2-3 anys, si no és impossible.
Que hi hagi una planificació.
No, no, mi pregunta és la misma que la setmana passada. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes?
Les mobilitzacions. Ah, clar, és que la Montse no hi era la setmana passada.
La setmana passada me quejaba de que no se han hecho antes porque ha habido intereses políticos de determinados sindicatos y demás que estaban politizados. Yo considero que siguen estando politizados. Y yo puedo entender ciertas reivindicaciones de los profesores sobre la educación porque las puedo compartir, pero yo no las comparto todas y tampoco me siento al lado de... del profesorado en este momento, ¿eh? Te lo digo porque una de las reivindicaciones que he oído también, como por lo menos el otro día lo hacían los sindicatos, era por ejemplo el blindaje del catalán. No, perdona, es que yo estoy en contra de la inmersión lingüística y lo digo abiertamente porque lo he dicho siempre, no me parece el mejor modelo para Cataluña ni para ningún sitio. Por lo tanto, si tú lo que estás reivindicando también es ese modelo, evidentemente no me voy a sentar a tu lado ni te voy a dar el apoyo porque tampoco me he sentido apoyo por el sistema educativo en los años anteriores porque estaban sumamente politizados. Y sí que comparto cosas de lo que dice ahora Montse, en el sentido de ¿se puede solucionar todos los problemas de golpe en un momento? No, y no. No, o se pueden acordar mejorarlos, ah. Pero luego tiene que haber todo un periodo para poder llegar a alcanzarlo, entonces pretender que esté todo solucionado en poco tiempo eso es inviable. Pero sí que mi caja sigue siendo la misma. O sea, un servicio público no se degrada de la noche a la mañana. O sea, no es que me haya levantado hoy. Me falta profesorado para atender la diversidad.
No han surtido.
Me falta dinero para no sé qué. Necesito mejor. Eso no, o sea, y yo los he visto desde el año 2012 hasta el año 2023 muy callados.
Sí, sí, ha sigut ara tot.
Claro, i ara de repente, clar, pum.
I dius que no ho has fet perquè potser els que governaven eren d'un color polític,
era més del
col·lectiu del professorat.
No, hombre, evidentemente entre el profesorado es muy diverso y hay de todo, pero yo creo que hay ciertos colectivos entre el profesorado sumamente politizados, muy interesados en que se apliquen unas vertientes políticas y que son mucho más afines a unos colores políticos que a otros y que como estaban gobernando otros, sus quejas eran a lo mejor mucho más internas, mucho más dentro del departamento que externas de salir a la calle. Y yo también te dije, yo también lo he dicho públicamente, o sea, lo he dicho muchas veces. Si, por ejemplo, cuando nosotros ganamos las elecciones autonómicas, hubiésemos llegado a gobernar, hubiésemos tenido colectivos, hubiesen salido a la calle a hacer huelgas, a quejarse de muchas cosas para evitar ciertos cambios que para nosotros eran necesarios en Cataluña. Y una hubiese sido el de la inmersión lingüística. Entonces es, cuando te gobiernan los tuyos, estás callado y no pasa absolutamente nada, y ahora sí. Oye, la educación no se ha degradado en los últimos 3 meses, ni en los últimos 6 meses, ni en el último año. La degradación viene de años y años atrás, de estar mirando otros sitios, invirtiendo en otras cosas que se han considerado prioritarias, y olvidando precisamente la educación, la sanidad y lo que son para mis servicios básicos.
Y luego hay otra cosa, el dret a la huelga, desde luego, y té que ser. Però suposo, no sé si ho saben, però no ho saben, però jo puc explicar casos que jo l'he viscut. Un cosí germà meu va venir de pressa, ho vaig explicar l'altre dia això, l'altre dia va venir de pressa a Roses a buscar un cotxe perquè havia rebentat i tornant tenia cirurgia,
va, es va trobar amb, es
cirurgia
va trobar...
fàcil maxilar, tenia un quiròfon reservat, 3 operacions per fer i tot en l'aire. Tot en l'aire,
perquè hi havia una manifestació.
Per 100 persones assentades al mig de l'autopista. Està clar. Te'n dones compte el mal que arribes a fer? Sí, home, teniu el dret de la huelga, però jo no sé fins a quin punt aquestes coses es poden... Sí, no, és llei.
Clar, si no afecta la vaga, no tens la força per aconseguir que el govern et faci cas, no? Sí, sí. Suposadament.
No, és el que jo vaig dir. Qui no plora no mama. Però està clar... Com que són tants col·lectius que no estan contents, i jo sempre dic el mateix, escolta, ho vaig dir l'altre dia i ho torno a dir ara, Espanya actualment està entre els 15 primers països com a país estable que es pot relativament viure. O sigui, si aquesta gent que protesta per costum haguessin nascut a l'Afganistan, a Sudan, o què? Vull dir... així nascut en aquests països, havem viscut
potser,
primer.
Potser és allò de quan més tenim, més volem, també,
una,
no?
Podeu, bueno, jo, podeu una mica.
Jo el que sí que veig, i jo vull felicitar des d'aquí, clar que sí, el president Illa. O sigui, el que hi ha ara, i més enllà de les cicles, vull dir, que quedi clar, més enllà de les cicles, els marrons pobres que s'estan trobant de tot aquest temps, que ha quedat tot super paralitzat, i fa dos dies que era amb els trens, amb la Renfe, a Adif,
sí,
tot
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Ara amb educació. D'aquí dos dies sortiran els metges. O sigui, sí. etc. Vale? I tu siguent conscient de que vols solucionar-ho, però no pots solucionar-ho perquè està tan espatllat que necessites moltes eines, a més, doncs, el que dèiem, fins ara no hi ha hagut els pressupostos aprovats. O sigui, com fas tot això, com vols tirar un país endavant si a sobre no tens pressupostos? Doncs penso que s'ha de... Bueno, jo el vull felicitar des d'aquí, val? Per coratge, per tirar endavant, i que hi hagi aquesta visió de voler solucionar, no? De però, dir, no, com que són els altres que no ho van fer-ho, doncs ara us espavileu.
Però, lo dices lo de los presupuestos, pero... Si queréis gobernar sin presupuestos, preguntarles a Pedro Sánchez. Es un experto en gobernar sin presupuestos durante los últimos, ¿cuántos? ¿Tres o cuatro años?
Pobre Pedro, entonces, també, digamos, no, pero, claro, que todo lo que se está menjant...
Pobrecitos, que solo iba gobernando...
Una pandemia, todo lo que se está menjant, tela, ¿eh?
Siete u ocho años, y entonces la culpa también es de los gobiernos anteriores. Sin presupuesto no se puede gobernar, eso es evidente. Tiene que haber presupuesto.
Es más fácil.
Tiene que haber presupuestos, pero eso es responsabilidad del gobierno, tener presupuestos. Sí, sí, sí. Y si no consigues presupuestos, lo que tienes que decidir es si vas a elecciones y dimites y vas a elecciones o qué haces.
Pero
no te puedes quejar de que no tienes presupuestos y seguir gobernando.
Pero,
eso no se puede hacer.
Pero tú cuando no tienes los presupuestos has de mirar por qué no te los aprueban, si es simplemente porque eres tú. Qui
els
està
proposa.
Presentant, val? O que realment doncs, hem de fer modificacions i, per tant, han de ser més conjunts. Però jo penso que moltes vegades ha sigut perquè, pel fet de que només estan presentats per qui han estan presentats.
O sea, que estés en contra de los vetos políticos, pero a favor de los vetos políticos contra Vox.
No,
política, te mete a ti, uy, qué malos, pero si votamos políticamente a Vox, entonces mira. Pero eso también pasa en todos los gobiernos, y también los socialistas, me refiero. Si, por ejemplo, en un sitio que gobierne Vox, lo presenta Vox, vosotros votaréis en contra de esos presupuestos. Da igual lo que ponga el presupuesto, porque será Vox.
Però,
porque
vosotros haréis
un cordón sanitario y no votaréis ahí. Por lo tanto, el problema es que tú ves mal el veto político. Es claro, como somos, nos presentamos los socialistas, aquí no nos aprueban porque somos nosotros, pero en cambio yo se lo hago en Zamora a no sé quién. Por lo tanto, es equidistante. O sea,
per això jo només te deia a l'Illa, ¿vale? Que estem a Catalunya, estem parlant amb el tema de Catalunya, perquè si hem d'entrar, i a més... També hi ha l'altra cosa, jo aquí a Vilafant, lògicament, sóc l'alcaldessa del Partit dels Socialistes, està clar, però més enllà de les cicles, jo penso que aquí el 2000% és perquè m'encanta doncs, treballar per la gent, mm-hmm. perquè m'agrada, no? I lògicament has de tenir doncs, un partit que et respatlla, que
et dona suport,
perquè respatllen, no em respatllen, ja us ho dic jo.
No ho fan. Jo també ho sé.
Al contrari, no?
Però vull dir que sí, que més enllà doncs, d'aquest suport que et poden donar o així, doncs al final acabes fent-ho perquè ho sents i perquè t'agrada. Que hi ha moltes coses a nivells superiors que jo no tinc cap mena de problema de dir-los quan els puc veure o quan els hi puc manifestar, doncs en aquest cas doncs en el president, o en algunes de les conselleres o conselleries que hi han. Sí que els he dit, no ho entenc, això m'ho podeu explicar perquè esteu prenent aquesta decisió, I n'hi han que m'arribar la resposta, n'hi han que pues encara no. Més enllà ja no pregunto. Amb el president d'Espanya no li pregunto.
No arriba tan enllà.
No, ja tinc prou feina amb el d'aquí.
El que és totalment impossible, siguis del partit que siguis, que tot el que faci aquest partit a tu t'assembli bé. Perquè tu ho faries diferent, per molt partidari que siguis d'aquell partit.
Però abans que parlàvem de les municipals, és que es pot extrapolar perfectament al Parlament de Catalunya o al Parlament d'Espanya, no? Que el que heu estat dibuixant és també passa a nivell municipal, que ho presentes tu, doncs jo sóc el teu contrincant, doncs jo no t'ho...
Sí, bueno, no le paso,
a tu te devia passar, no?, com a diputat, sí. El sol fet de que fossis, no?, de
Ciutadans. Però, per exemple, al PP le pasó, no? No le presentaron una... propuesta, no sé dónde, no me acuerdo en qué parlamento, que era exactamente la que habían presentado ellos, y el PP terminó votando en contra de una propuesta que habían presentado ellos.
Sí, cosas que se me parece. Sí.
No, además me parece que era palabra por palabra. O sea,
pot ser.
Bueno, agrada mucho, eh?
Estatuts, amb estatuts, un estatut, l'estatut de Catalunya, que era igual que el de no sé on, no me'n recordo ben bé quina comunitat era, el PP el va aprovar, el va votar a favor, i aquí el va votar en contra, i a més el va buscar firmes per anar-hi en contra. I eren exactament...
No tengo claro que sean iguales. Lo dudo.
Per lo que no sé, jo
em sona, això que tu explicaves... sí que em sona, eh? De...
Jo crec que fue una propuesta que presentó, no sé si en l'Assemblea de Madrid o alguien, que no me parece sé. Que la presentó, no me acuerdo si...
Sí.
Em sona de Madrid llegit, o alguna així, sí. La leyeron...
Saps què passa, Héctor? Que avui en dia tot el que expliquem queda gravat.
Claro, el problema és...
Jo que a vegades dic coses...
Sí, perquè això són micròfons.
La memòria no arriba tant. I el mateix persona que un dia determinat, aquest locutor de televisió que va anar a buscar tot el que
totalment.
Perquè si es calma no venen res, sí. Tenen que fotre marro, no? I llavors veus que un president diu pam, pam, pam i li treuen el vídeo de fa 3 sí. anys
vostè
que
va dir
tot,
lo contrari, no?
Lo contrari,
vostè va dir que no faria mai tal, sí. Sí. Bueno, jo com que és el que penso ara actualment sí, i el que crec, ho dic.
La Montse del futur no sé què pensarà.
La Montse del futur pensarà que s'ha de jubilar, que vol estar amb unes xancletes, amb uns pantalons curts.
Ara ve l'estiu.
Tienes todavía cara de muy joven. Hablando de mucho futuro.
Passa tan ràpid ja que dius...
Ara ve l'estiu i podeu anar amb xancletes i anar a la platja.
Tot i ser l'estiu, no es tanca. L'Ajuntament no... Escolta'm, que tal...
Fem vacances, tancat per vacances.
No fem pas com la tertúlia. No fem
com la tertúlia. Nosaltres ens separem pocs segons per acabar la tertúlia. Doncs espero que passeu bon estiu, que pugueu tenir aquests moments que diu la Montse, de pau i de tranquil·litat a la platja, i que carregueu piles per la propera temporada. Gràcies per venir tots aquests dilluns de tertúlia aquí a Ràdio Vilafant, i nosaltres tornarem demà dimarts amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Adéu-siau.
Gràcies, bon estiu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.